Bona tarda. Acció Climàtica impulsa una prova pilot per frenar la papallona del boix.
L'informatiu del migdia.
Es va fer servir des del principi bastant amb el brut de les palmeres, com va arribar el brut de les palmeres, és la tècnica i tal, i posteriorment es fa servir per la processionada del pi i per arbres sobre grans com aquests d'aquí que moltes vegades no s'hi arriba amb els tractaments insecticides normals.
És el cap del Servei de Protecció Vegetal d'Acció Climàtica, Jordi Giner. La tècnica consistirà en injectar un compost químic als arbres i arbustos que a través de la saba arriba a les fulles i mata les erugues que en mengin. La tècnica ja s'ha utilitzat per combatre altres plagues com la processionària del pi i si dona els resultats esperats en els boixos podria ser una bona eina per lluitar contra aquesta espècie invasora que ja afecta unes 170.000 hectàrees. Si l'assaig surt bé, Giner subratlla que comptaran amb una molt bona tècnica per lluitar contra aquesta plaga en arbres grans. De seguida entrem en matèria, abans però avui és dijous, dia 2 de juny del 2022 i el dia té més continguts que repassem en titulars.
El dia en 4 minuts.
La Fundació Albert Bosch està cada cop més a prop d'aconseguir els 6 milions d'euros necessaris per la reforma de la planta d'oncologia i hematologia pediàtrica de la Vall d'Hebron de Barcelona. Els treballs han de començar l'any vinent si s'acaben d'aconseguir els 810.000 euros necessaris. La directora de la Fundació és Cristina Zans.
A dia d'avui representa només el 2% dels càncers, és càncer infantil, però d'aquest 2%, el 80% es cura, però el 20% no. És a dir, al final estem parlant de que hi ha entre 2 i 4 nens a la setmana que estan morint.
El concurs de la Dalla torna a Hostalets en Bas. Aquest diumenge se celebrarà la 22a edició del concurs després de 2 anys aturat per la pandèmia. L'ús de la Dalla a la nostra comarca encara segueix viu i aquest diumenge la Vall d'en Bas rebrà participants de la Garrotxa, de la resta de Catalunya i del País Basc. Un dels organitzadors és Esteve Costa.
Fem unes parcel·les, més o menys, en un prat d'uns 10 metres per 5-7 metres. I la persona ha de dallar 10 metres de llarg i tornar.
En esports, l'Olot Atac torna a les pistes de l'Skatepark de Malatusquet. Dissabte, durant tot el dia, se celebraran concursos per a totes les edats i un dinar popular per a tots els assistents. Al matí serà el torn de la categoria infantil i a la tarda de la categoria sènior. El president del Club Skate Olot és Toni Orozco.
Per fi podem celebrar un altre cop l'Olot Atac. És l'event que fèiem anualment. Després de la pandèmia i tot l'ho viscut, hem aconseguit tornar-nos a organitzar per fer aquest event i estem molt, molt contents.
I també en la pàgina esportiva parlarem de la filosofia del Bosc de Tosca. Els jugadors del primer equip seguiran sense cobrar per jugar a futbol, tot i pujar a primera catalana. El president de l'entitat, Xevi Cros, confirma als micròfons de Ràdio Olot que els diners seguiran servint per apostar pel futbol base.
Està clar que Bosc de Tosca, i ho hem dit sempre, on hem d'apostar fort i on ens hem de gastar els diners és amb el futbol base. I el que ens fa il·lusió és que es generi aquesta il·lusió, però que no sigui a través dels diners.
I avui a la contraportada el Plan Estiueja t'escalfa motors. El Festival de les Planes d'Hostoles presenta un ampli cartell amb Joan Dausà com a concert estrella. Enguany també se celebrarà el Festival Harmonia amb una vessant familiar com a objectiu. El regidor de Cultura de les Planes d'Hostoles és Joan Soler.
Des de fa ja 6 anys, una de les característiques que té és que té molts estils musicals. Volíem que tothom hi trobés un concert d'aquells que fos especial per la persona que li agrada algun estil musical en concret.
T'has plantejat ser autosuficient? Pagar menys per la teva factura de llum? T'acompanyem a fer realitat la teva independència energètica. Plaques solars, bateries d'emmagatzematge i carregadors per a vehicles elèctrics. Fes el canvi a l'energia solar amb Bassols Energia.
Moment d'obrir el focus. Repassem el més destacat d'aquest dijous en l'àmbit nacional i internacional. I comencem amb bones notícies perquè Catalunya registra la xifra d'atur més baixa des de l'agost del 2008. S'ha baixat dels 350.000 aturats per primer cop en 13 anys, mentre el conjunt d'Espanya on més ha baixat l'atur l'últim any és a les Balears i a les Canàries. Nova aturada parcial de mestres i professors amb talls de trànsit intermitents. Mor un excursionista en precipitar-se per una via ferrada a Sant Feliu de Guíxols. En l'àmbit internacional, el jurat dona la raó a Johnny Depp contra Amber Heard, però els condemna per difamació. Segueix el conflicte entre Rússia i Ucraïna. Avui a Ucraïna els combats més ferotges continuen un dia més a Severodonetsk. L'ofensiva russa hauria obligat les tropes ucraïneses a replegar-se a l'oest i els russos ja tindrien controlat un 70% de la ciutat. I 10 milions per acostar el tractament personalitzat contra el càncer a tots els hospitals.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui la calor tornarà a ser protagonista. Ahir vam arribar als 33,5, pràcticament 34 mieres. A Olot i a Vic, 31 de màxima, a Grions, 33 a la Selva. Doncs bé, avui tornem a tenir aquests valors de 30-35 a l'interior, molta calor, i a la costa una mica més baixes, entre els 24 i 28, es nota l'efecte de la marinada. Ahir vam acabar el dia amb alguna gotellada al Pirineu, 4 llamps que van arribar a les 10, quarts d'11, poca cosa, sobretot Cerdanya i Ripollès, i en principi això no s'ha de repetir. Per tant, tindrem un dia de sol, 4 núvols aïllats, i a la tarda no hi ha d'haver cap tempesta. La calor, doncs, típica de juliol, pràcticament, tot i que estem al segon dia de juny. Bé, tampoc canviarà el temps, divendres ni el cap de setmana. Potser a les tardes, dissabte i diumenge, alguna tempesta al Pirineu, però bé, divendres no n'esperem, almenys ja deixa de pujar la temperatura, podria baixar lleugerament, estem parlant de 2, 3, 4 graus de davallada, però aquesta tendència de calor tan forta doncs no la tindrem després d'haver passat aquest pic de calor de dimecres i dijous. A curt termini no preveiem grans canvis. La setmana que ve, en principi, seguiria la calor moderada i intensa i, de moment, sense gaire pluja o pràcticament cap.
Per qualitat.
Per tracte.
Per preu.
Per proximitat.
Compra Olot i sortiràs guanyant. Associació de Comerciants d'Olot. Compra Olot. Diu molt de tu.
Obrim la carpeta de temes aquest dijous, dia 2 de juny. Acció Climàtica ha impulsat a Olot una prova pilot per frenar la papallona del boix injectant un compost químic als arbres i arbustos que a través de la saba arriba a les fulles i mata les erugues que en mengin. La tècnica ja s'ha utilitzat per combatre altres plagues com la processionària del pi i si dona els resultats esperats en els boixos podria ser una bona eina per lluitar contra aquesta espècie invasora que ja afecta unes 170.000 hectàrees. Informa Joel Tallant.
L'objectiu és preservar les boixedes del valor natural dels atacs de la papallona del boix. La prova pilot ha començat al Parc Nou d'Olot amb la tècnica anomenada endoteràpia vegetal. Acció Climàtica remarca que aplicar el producte directament a l'arbre evita polvoritzar insecticida afectant l'entorn i altres espècies. El cap del Servei de Protecció Vegetal d'Acció Climàtica és Jordi Giner.
Catalunya hem sigut una mica pioners en aquest sentit, perquè clar, no hi havia productes fitosanitaris autoritzats, tampoc se sabia molt bé la tècnica, i es va fer servir des del principi bastant amb el brut de les palmeres, com va arribar el brut de les palmeres, és una tècnica i tal, i posteriorment es fa servir per la processionària del pi i per arbres sobre grans com aquests d'aquí que moltes vegades no s'hi arriba amb els tractaments insecticides normals i és una bona eina per lluitar-hi i a més té l'avantatge de que no has de polvoritzar i no afectes l'entorn.
Si l'assaig surt bé, Giné subratlla que comptaran amb una molt bona tècnica per lluitar contra aquesta plaga en arbres grans i preservaran les boixedes.
Esperem que l'eficàcia sigui elevada. I el que sí que hem de mirar és a veure que dura el tractament. És a dir, si cal fer un tractament o si cal fer dos. I això és el que estem estudiant. S'està estudiant les fulles, ve cada periòdicament aquí, per veure quina persistència té el producte i a veure si pot aguantar la primera generació, la segona o més cap enllà. Això és una, per això dic que és un tractament experimental per part nostra. Sí que amb altres arbres, amb altres plagues, sí que amb un sol tractament l'any és suficient. Però aquí ho hem d'anar veient aquest any.
La plaga de la papallona del Boix avança a Catalunya en direcció sud-oest des del focus inicial detectat a la Garrotxa l'any 2014. L'estudi fet pel departament confirma que aquesta espècie invasora ja és present a 193 municipis de 23 comarques. Les comarques amb major grau d'afectació són Osona, el Ripollès, la Garrotxa, el Berguedà i el Moianès. L'enginyera forestal del departament, Míriam San Germán, ha explicat que l'espècie té una capacitat de reproducció molt elevada.
La capacitat de reproducció d'aquesta papallona és molt elevada. Una papallona pot ficar entre 700 i 900 ous. És que realment la capacitat de colonització, d'invasió, és molt i molt forta. Si troba molt de menjar, doncs les defolacions són severes. Clar, són orugues que en l'últim estadi són, bueno, doncs ja fan com uns 5-6 centímetres i es mengen tota la fulla. No? La diferència és que comencen menjant el que seria només la part superior de la fulla quan surten de l'ou, i després, a mesura que van creixent, ja devoren. Inclús també doncs, es mengen els branquillons i també mengen l'escorça. I ara, si anellen l'escorça dels boixos, aleshores doncs, també el peu doncs mor.
Segons les dades de rebrot dels boixos, el 51% de les mates no rebroten després d'una taxa verda de 2 anys. La papallona del boix és una espècie invasora que s'alimenta de fulles de boix de jardins i boscos. Els efectes de la plaga són molt impactants perquè deixen els boixos absolutament defoliats, cosa que en compromet la capacitat de supervivència. Les erugues, tot i que provoquen molèsties, no són urticants ni perilloses per les persones. Les primeres papallones acostumen a volar a partir del mes de juny. D'agost a octubre, la plaga té 2 generacions més, que fan que sigui molt abundant en ple estiu. Això provoca també alarma social per la gran quantitat de papallones atretes per la llum que voleien al voltant de les llums en aquesta època de l'any.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre. Amb la informació.
Seguim amb més temes. La Fundació Albert Bosch està cada cop més a prop d'aconseguir els 6 milions d'euros necessaris per la reforma de la planta d'oncologia i hematologia pediàtrica de la Vall d'Hebron de Barcelona. Els treballs han de començar l'any vinent si s'acaben d'aconseguir els 800.000 euros que falten. El Festival Vallviva d'enguany dedicarà part de la seva recaptació a l'entitat.
L'objectiu de la Fundació Albert Bosch és col·laborar tant com sigui possible en la investigació que permeti frenar el càncer. Per això, treballa estretament amb l'Institut de Recerca de la Vall d'Hebron. La directora de la Fundació, Cristina Sanz, ha assegurat en una entrevista als 5 minuts més de Ràdio Olot que la lluita continuarà de forma persistent perquè les dades, encara diu, són massa preocupants. I és que 2 nens moren cada setmana a Catalunya com a conseqüència del càncer infantil.
A dia d'avui representa només el 2% dels càncers, és càncer infantil, però d'aquest 2%, el 80% es cura, però el 20% no. És a dir, al final estem parlant de que hi ha entre 2 i 4 nens a la setmana que estan morint per càncer infantil a Catalunya. Per tant, no podem deixar mai d'investigar, no ens podem conformar amb aquestes dades, perquè només que es mori un nen ja és una desgràcia.
Clar. A banda, però, de la investigació, la Fundació Albert Bosch també dedica els seus esforços a la millora de la qualitat de vida dels nens i nenes malalts de càncer. Un exemple és el projecte de reforma a la Unitat d'Oncologia i Hematologia Pediàtrica de la Vall d'Hebron. Consisteix en portar unes instal·lacions dels anys 70 i 80 al segle XXI. Era una vella reivindicació del personal sanitari que contribuiran la millora de la salut emocional dels pacients.
Hi haurà habitacions individuals, 13 són infantils i les 7 són d'adolescents, aquest era un altre requisit que també feia l'hospital, que se separés una mica l'àrea, perquè les necessitats són diferents d'un nen, nena de 4 anys que d'un noi o noi adolescent. Per tant, en total estaríem parlant de 20 habitacions i, a més, hi haurien les 8 habitacions individuals, que són per trasplantaments i, per tant, són aquestes que són aïllades per assegurar doncs, bueno, que no agafin més infeccions i que puguin curar-se i puguin fer el seu tractament sense problemes afegits.
Per fer-ho possible, la Fundació Albert Bosch compta amb la col·laboració de la Fundació Aladina, experta en instal·lacions hospitalàries que acullen malalts de càncer infantil, i la Fundació Esmol, que va millorar l'Hospital de Dia de la Vall d'Hebron. Les obres a la Unitat d'Oncologia i Hematologia Pediàtrica costaran 6,2 milions d'euros i no començaran fins que no s'hagi aconseguit tot el finançament. Es calcula que si s'aconsegueixen els 800.000 euros que falten, puguin començar l'any vinent. Per finançar-les, la Fundació ha impulsat la campanya titulada Realitat Augmentada. Consisteix en la venda d'unes ulleres de cartró dissenyades pels mateixos pacients. De moment, se n'han venut 45.000 unitats i encara se'n poden trobar a realitatmillorada.com i a diversos establiments comercials. Però això no és tot, perquè la Fundació Albert Bosch, que també està col·laborant en l'atenció a nens i nenes ucraïnesos malalts de càncer que s'estan tractant a Catalunya, hi ha projectes per adults dedicats al lupus, la cirurgia fetal i al càncer colonorrectal, en col·laboració amb l'Hospital Josep Trueta de Girona.
Seguim amb més temes. El concurs de la dalla torna a Hostalets en Bas. Aquest diumenge se celebrarà la 22a edició del concurs després de 2 anys aturat per la pandèmia. L'ús de la dalla a la nostra comarca encara segueix viu i aquest diumenge la Vall d'en Bas rebrà participants de la Garrotxa, de la resta de Catalunya i del País Basc. Un concurs que no té una vessant competitiva, sinó de millora per a aquells que ja utilitzen l'eina i d'aprenentatge per a aquells que no ho han fet mai. A banda del concurs es faran tallers, xerrades i hi haurà jocs pels més petits.
Ràdio Lot, ara i sempre, som informació.
Potser alguns de vosaltres no heu escoltat mai la paraula dalla o no n'heu vist mai cap. Una de les maneres per descobrir-ho és participar als actes d'Hostalets en Bas amb motiu del Dia de la Dalla. Aquest diumenge 5 de juny el poble de la Vall organitza una sèrie d'activitats relacionades amb l'estri, la cultura popular. L'acte estrella és el concurs de dalla, que plega persones d'arreu del territori. A banda, també hi haurà un esmorzar i dinar popular, un taller d'espígol i una xerrada sobre les eines de mànec de pagès. Un dels organitzadors del Dia de la Dalla, Esteve Costa, comenta com explicar a la gent que ho desconeix què és una dalla.
L'única manera d'explicar-ho és, imagineu-vos la figura de la mort, l'eina que porta, és aquesta, no? La dalla. Doncs aquesta eina és una eina que està en el... Recordo, jo quan era petit i anava a escola, veia els avis a les vores dels camps que la feien servir. I en canvi ara poca gent es veu. Per això vàrem arribar a aquest concurs per mantenir el coneixement d'aquesta eina.
Les dalles que s'utilitzen habitualment a Catalunya fan una mida d'entre 60 i 70 centímetres, però en zones com el País Basc arriben al metre. És un dels factors pels quals el jurat del concurs no valora l'amplada de la sega, sinó que se segueixi una línia recta i que es talli molt bé l'herba. Costa explica quin és el format del concurs.
Fem unes parcel·les, més o menys en un prat, d'uns 10 metres per 5-7 metres. I la persona ha de dallar 10 metres de llarg i tornar. És a dir, segar anant i tornant, deixant un rem d'herba tallada al mig. Llavors aquí el que puntuem en el concurs és, sobretot, a sota d'aquest rem d'herba tallada, si ha quedat herbes dretes. És a dir, si ha tallat tota l'herba bé. Això és el que puntua més. I passar un jurat a darrere, a treure l'herba tallada i a mirar-s'ho.
A partir de les 10 del matí arrencarà el concurs i seguidament ho faran els jocs infantils, el taller d'espígol i una actuació de l'Smart Bar Boleny. La majoria d'actes són gratuïts, excepte la participació al concurs i l'assistència a l'esmorzar i al dinar. Abans dels esports, moment de repassar el més destacat de la demarcació de Girona. La Diputació de Girona i l'ICO de Girona participen en un projecte de recerca europeu que vol establir un mètode per personalitzar els tractaments de càncer en funció de cada pacient. Per fer-ho, els investigadors sistematitzaran la interpretació de la seqüenciació de tumors a l'hora de prendre decisions clíniques. Això farà que els metges puguin seleccionar un tractament o un altre en funció de l'eficàcia que tingui en cada pacient. El projecte compta amb 17 socis d'arreu d'Europa i estarà liderat per IRB Barcelona. A més, hi haurà dues associacions de pacients que podran participar en el disseny d'aquesta medicina personalitzada per a pacients de càncer. El projecte preveu una durada de 5 anys i compta amb un finançament de 10 milions d'euros. El director de l'ABS de Ripoll, Sant Joan i Camprodon, Pedro Manuel Cabrero ha presentat la dimissió pocs dies després de denunciar la falta de metges. Segons avança el Ripollès Digital i ha confirmat l'ACN, fons de la Direcció d'Atenció Primària de l'ICS de Girona, Cabrero va deixar el càrrec aquest dimarts per motius personals. La Junta de Direcció dels EAP Ripoll i Camprodon assumirà provisionalment el seu lloc mentre es treballa la reorganització dels equips. Des d'aquest dimecres també s'han contractat dos nous facultatius del CAP de Ripoll i la intenció és seguir treballant per poder-ne incorporar algun més. Alumnat, famílies i professorat de l'Institut de Vilafant han protestat aquest dimecres per exigir a les administracions que desencallin la construcció del nou centre que s'ha d'ubicar al costat del pavelló esportiu. La comunitat educativa ha arrencat la protesta amb una asseguda a la pista de l'actual institut que es troba en barracons i posteriorment han fet una marxa lenta fins als terrenys on es projecta el nou edifici, tot i que sembla estar encallat des del 2017. El director del centre, Jordi Montero, ha demanat a les administracions celeritat i que compleixin les promeses que van fer el 2017 i el 2020 per construir l'edifici.
El 2017, com alguns de vosaltres recordareu, la tardor va ser calenta, va arribar al 155 i una paràlisi total. Excusa perfecta? No ho sabem. 2020, el llavors conseller Bargalló, al mes de juliol, ens diu: a la tardor començarem tota la tramitació per la construcció de l'edifici. Segona vegada que escoltàvem la mateixa lletra, amb la música diferent. D'això fa gairebé dos anys. En aquests moments, el més calent a l'Aigüera. No hi ha absolutament res. Llavors, ha arribat un moment que no és que volem un institut, sinó que ens cal un institut.
L'Institut de Vilafant va obrir les portes el 2008 amb només 3 mòduls. A la pàgina de successos, l'acusat de matar el turista italià d'una cosa a la discoteca Sant Trop de Lloret de Mar el 12 d'agost del 2017 ha afirmat que el grup de la víctima el va atacar primer, que es va sentir rodejat i que es va encegar i que per això va propinar cops al seu voltant sense apuntar al cap. El judici ha declarat que no sabia que havia fet tan mal al jove i ha dit en més d'una ocasió que no el volia matar. De fet, ha argumentat que en cap moment es va imaginar que estava mal ferit i que quan el personal de seguretat els va fer fora de la discoteca es va quedar una estona allà queixant-se que era injust que l'expulsessin a ell i als seus amics quan la baralla l'havien començat els altres. S'enfronta a 24 anys de presó per assassinat. I la Policia Nacional ha detingut a l'aeroport Girona-Costa Brava una dona que pertanyia a una organització criminal dedicada a la immigració il·legal. El grup falsificava documentació, gestionava la seva distribució, principalment a georgians, i fixava la ruta que havien de prendre les persones i la logística en els països de destí o trànsit. Inicialment, els agents van detenir dues persones per intentar viatjar amb documents totalment falsificats. Pretenien embarcar juntament amb el seu fill de 5 anys en un vol a Dublín amb passaports i cartes d'identitat de Grècia falsificats. Després van arrestar una altra passatgera del vol que va fingir no conèixer el matrimoni però que els havia facilitat els vols i la documentació falsa.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter. Les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot. Som present, som futur. Ara i sempre.
Moment d'obrir la carpeta esportiva. Avui pugem al monopatí.
L'esport a Ràdio Olot.
I és que el Festival de l'Skate torna a Olot. Després d'un ajornament pel mal temps i dos més per la pandèmia, l'Olot Attack torna a les pistes de l'Skate Park de Malatusquer. Dissabte, durant tot el dia, se celebraran concursos per a totes les edats i un dinar popular per a tots els assistents. Al matí serà el torn de la categoria infantil i a la tarda de la categoria sènior. A banda del monopatí, també hi haurà música en directe, exhibició de grafitis i un urban market. Aquest dissabte torna una de les cites més importants que se celebren a l'skatepark del Parc de Malatusquer d'Olot. És l'Olot Attack, la diada dedicada al monopatí i que servirà d'acte d'estrena de l'ampliació del parc, que ha significat que ara compti amb gairebé 1.000 metres quadrats d'espai. La diada començarà al migdia amb la participació dels més petits en el concurs, on podran demostrar les seves habilitats sobre l'skate. A la tarda serà el torn dels adults, on des de l'organització esperen comptar amb riders de primer nivell, com en edicions anteriors. El president del Club Skate Olot és Toni Orozco.
Per fi podem celebrar un altre cop l'Olot Atac, és l'event que fèiem anualment. Després de la pandèmia i tot l'ho viscut, hem aconseguit tornar-nos a organitzar per fer aquest event i estem molt, molt contents. Consisteix en un event per celebrar la segona fase de l'Skate Park, amb una competició, amb jam sessions, diferents best tricks amb l'skate, i per altra banda també tenim una exhibició de grafiteros, de grafitis de part de Montana, que es muntarà tot un espai dedicat al grafiti i hi haurà durant tot el dia música en viu.
A banda dels concursos d'habilitats sobre l'skate, el festival també comptarà amb música en directe i una exhibició de grafitis a càrrec de MTN. Entremig de tot plegat hi haurà un dinar popular i durant tot el dia un urban market on es podran adquirir productes relacionats amb el món de l'skate. Un munt d'activitats que demostren que l'interès per aquest esport és viu. Orozco explica que en els últims mesos han notat una gran afluència al Parc del Malatusquer.
Al veure la inauguració de la segona fase, no, sembla que crida l'atenció a força gent. Sí que ja nosaltres hem vist un increment de riders que venen a provar les instal·lacions d'aquí a Olot, i esperem que aquesta sigui una oportunitat per reunir-nos tots i disfrutar i gaudir de l'skate.
L'Olot Atac celebra una nova edició després de suspendre les últimes dues a causa de la pandèmia, i aquesta una vegada per culpa del mal temps. Dissabte, a partir de les 12 del migdia, l'skate serà el protagonista, com cada dia al capdamunt de la solfa. I seguim en esports, deixem el monopatí i ens centrem en el futbol perquè l'ascens no trastoca la filosofia del Bosc de Tosca. Els jugadors del primer equip seguiran sense cobrar per jugar a futbol, tot i pujar a primera catalana. El president de l'entitat, Xevi Cros, confirma als micròfons de Ràdio Olot que els diners seguiran servint per apostar pel futbol base. El Bosc de Tosca compta amb més d'una vintena d'equips i des de la junta directiva tenen molt clar que la línia a seguir és la que ha portat el club a viure moments com el de dissabte passat. Per molt que el camp els èxits siguin excel·lents, alguns clubs decideixen seguir amb la filosofia que els ha portat a viure bons moments. És el cas del Club Escola de Futbol Bosc de Tosca, que ha confirmat fa pocs dies la seva participació a Primera Catalana la temporada vinent. Es tracta de la màxima categoria del futbol amateur català i pot arribar a sonar estrany, però el club presenc seguirà sense pagar els seus jugadors per jugar. Una premissa clara i innegociable per al club, fidel als seus valors i compromís amb el futbol base. El president del Bosc de Tosca, Xevi Cros, responia clar al ser preguntat si els jugadors cobrarien la temporada vinent. Són declaracions al Tercer Temps de Ràdio Olot.
Està clar que Bosc de Tosca, i ho hem dit sempre, on hem d'apostar fort i on ens hem de gastar els diners és amb el futbol base. I el que ens fa il·lusió és que es generi aquesta il·lusió, però que no sigui a través dels diners, sinó que sigui a través de que el jugador se senti bé, que se senti com a casa, que ho disfrutem plegats, que ens quedem siguent aquesta petita família groga que tenim tots plegats.
El conjunt de Jean-Miquel Salavedra i Jordi Boix ha competit contra 5 equips més en aquesta fase d'ascens, on tots paguen els seus jugadors. A Bosc de Tosca, la plantilla valora altres coses com el dia a dia. Ho explica el seu capità, Frank Dorca.
La gent no entén que és que no es paga amb diners el que ens fan allà. És a dir, allà no ens falta de res. Necessitem això, ens fan el sopar, necessitem material, doncs material, si necessitem, no sé, és que no ens hem ni de portar tovalloles de casa, si no vols, vull dir, ho tenim tot. I això, per molt que et donguin 200 euros en un lloc, el que gastes en gasolina, el que et pots gastar amb el cotxe, és que no... La gent, en aquest sentit, jo penso que aquestes categories s'equivoca si es mou per diners.
La temporada vinent, el Bosc de Tosca pot ser l'únic equip del grup de Primera Catalana on els seus jugadors no cobrin per jugar, davant projectes tan grans com el del Figueres, l'Escala o el Palamós. Des del club ho tenen clar, un ascens no trastoca la filosofia.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcasts, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porten-se sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
I I avui tancarem l'informatiu amb música i un festival que ja escalfa els motors. Estem parlant del Plan Estiueja 2022.
Digue'm que ja tens els vols i una moto reservada pels dos en algun poble de mar.
La contraportada.
Només digue'm que mors per cremar-ho tot i deixar-te portar.
I és que l'edició d'enguany comptarà amb una desena de concerts i amb Joan Dausà, que l'escolteu de fons, com a cap de cartell. Manu Guix i Helena Gadel també actuaran a les Planes. Enmig del Plan Estiueja també se celebrarà el Festival Harmonia, centrat en un sol dia amb concerts i activitats per tota la família. Les entrades ja estan a la venda des del desembre i des de l'organització valoren positivament la resposta per part del públic.
Amb mi, tan lluny de tot i tan a prop d'on vull morir.
Les Planes d'Hostoles ja es prepara per una nova edició del Festival Plan Estiueja't. Enguany serà la 6a edició i comptarà amb una desena de concerts per a tots els públics. El cap de cartell d'aquest any és Joan Dausà, que actuarà el 16 de juliol i presentarà la seva gira Queda't així. Altres noms coneguts al cartell són els de Manu Guix, que actuarà el 10 de juliol, i Helena Gadel, que ho farà el 17 de juliol. A banda d'artistes ja consolidats en el panorama musical català, actuaran grups nous com la banda E-Strings by Gio i la popular orquestra Diversiones. El regidor de Cultura de les Planes d'Hostoles és Joan Soler.
Des de fa ja 6 anys, una de les característiques que té és que té molts estils musicals. Volíem que tothom hi trobés un concert d'aquells que fos especial per la persona que li agrada algun estil musical en concret. Per tant, aquest any també serà el mateix, hi haurà diferents estils musicals en els quals ens acompanyaran al llarg des del 2 de juliol fins al 6 d'agost. Són unes setmanes en les quals hi haurà, en alguns caps de setmana, hi haurà dupletes, és a dir, hi haurà dos concerts.
A banda del seguit de concerts del Plan Estiueja't, el dissabte 30 de juliol se celebrarà el Festival d'Harmonia. Búhos, els Catarres o la Su passaran per l'escenari d'un festival que aposta per la vessant familiar i que també comptarà amb actuacions de pallassos. Els concerts dels dos festivals se celebraran a l'espai de la Parada enmig d'un entorn natural únic i a la pista poliesportiva del poble. L'alcalde de les Planes d'Hostoles, Eduard Llorà, destaca el vincle que porta el festival.
De donar una oferta cultural al municipi de les Planes, interactuant amb els establiments del poble. Per tant, alguns d'aquests concerts passen als seus allotjaments, passen als jardins dels seus restaurants, de les seves cases de turisme rural, amb l'idea una mica també que la gent descobreixi aquests espais que potser estan tancats en el públic del municipi, que estan oberts doncs, a aquelles persones que lloguen, que van doncs, en aquests habitatges o que van en els restaurants, doncs, també perquè la gent els vagi coneguent, també doncs, trencar a vegades aquestes distàncies d'espais doncs, que són únics i que també val la pena que els donem el valor que es mereixen.
Les entrades al Plan Estiueja ja estan a la venda des del desembre i es poden aconseguir a través del web del festival, que destina els seus beneficis a la Fundació Albert Bosch.
I queda't aquí, amb mi, tan lluny de tot i tan a prop d'on vull morir.
Doncs avui farem cas a Joan Dausà amb el seu Queda't així. Nosaltres us recomanem que us quedeu com esteu, escoltant Ràdio Olot i aquí, seguint l'actualitat a través del web radioolot.cat. Gràcies per la seva confiança. Fins la pròxima. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.